Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Avui Catalunya ha tornat a tenir una nova jornada de mobilitzacions als sectors de l'educació i de la sanitat. Continuen reclamant millores salarials i laborals, més recursos als centres, reducció de ràtios i menys burocràcia. Consideren insuficient l'acord que el govern ha signat amb Comissions Obreres i UGT, mentre que l'executiu manté que no preveu reobrir la negociació, tot i mostrar-se obert al diàleg. Avui en aquest programa escoltarem què és el que ha passat exactament en aquesta manifestació i ho farem amb els professors. Més de 100.000 docents, segons el sindicat USTEC, han clamat a Barcelona contra aquest acord del govern amb UGT i comissions, com us deia. Li preguntarem si estan contents, sobretot a l'Ignasi Fernández, que és el portaveu d'aquest sindicat de professors de secundària, que ha dit que la vaga d'aquest divendres és històrica, massiva i inèdita. Això segons les dades del sindicat, però ja sabeu que les dades de la Guàrdia, Urbana sempre és totalment diferent i després en preguntarem el perquè de tot plegat. Aquest serà un dels temes dels quals en parlarem avui a aquesta Linterna de COPE Catalunya i Andorra, on tenim preparades més històries que també heu escoltat al llarg d'aquesta programació d'avui divendres. Però abans, com sempre, ens situem i comencem parlant del temps. Bona, atenció, perquè tindrem un cap de setmana amb dues cares. Dissabte de calma, amb la gran borrasca atlàntica Terès molt lluny de casa nostra, i diumenge arribarà una pertorbació, però des de França i per les capes altes atmosfèriques. Tindrem un dissabte, la veritat és que amb sol i núvols poc importants. Els núvols més abundants es veuran a la meitat sud de Catalunya, sobretot durant la primera meitat del dia i l'inici de la tarda. Seran núvols prims, en molts casos, i una mica més espessos cap a les Terres de l'Ebre. A la meitat nord de Catalunya farà més sol. De tota manera, a la tarda creixeran núvols d'evolució al Pirineu i Prepirineu. Tot indica que no deixaran precipitacions i a tot estirar potser alguna gotellada a l'extrem nord de la serralada. A última hora el cel es veurà gairebé serè arreu de Catalunya. La temperatura, doncs, serà un dia de temperatures estables. La temperatura mínima serà semblant a la d'avui divendres, potser un grau o dos més baixa en general. Per tant, tindrem un ambient relativament fred a primera hora, amb valors propers als 0 graus en molts indrets de l'interior de Catalunya. I això sí, diumenge arriben els canvis. Com és divendres, són les 7 i 3 minuts, gran afluència de cotxes a les carreteres, perquè molts aprofiten per marxar i aprofitar el cap de setmana. Anem fins al Servei Català del Trànsit perquè té més informació de tot plegat en Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Doncs en general, i per ser divendres, no és una tarda excessivament complicada en aquesta xarxa viària. Sí que és cert que ara tenim un accident aquí a la C-17, a l'Ametlla del Vallès, que talla carril en sentit nord, en sentit Vic. Aquí sí que hi ha aturades que no hi haurien de ser, podríem dir, aturades de 4 a 5 quilòmetres entre Granollers i l'Ametlla del Vallès. Això, com us deia, em passa a la C-17 en sentit nord, en sentit Vic, i a causa d'un accident. De la resta de la xarxa viària, poca cosa. Ens quedem amb la C-50 carregada d'entrada a Barcelona entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, o a la C-60, on també parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. Ja sabeu, paciència i calma i tranquil·litat, que te la dona què? Doncs, per exemple, aquesta emissora, la cadena COPE, ens pot seguir a través d'internet, a COPE Catalunya i Andorra, a través de la xarxa social X i Facebook, també a través de l'aplicació mòbil de la cadena COPE. Ara sí, comencem, i d'aquí un moment parlem amb els professors, concretament el professor i secretari general de professors de secundària, l'Ignasi Fernández, per saber què ha passat avui en aquesta manifestació multitudinària del gremi tant de professors com de metges.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un dia descubres que tienes humedades, techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec. COPE Catalunya i Andorra.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
Estas son las siete noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gràcies a esta sustancia que estava dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és... ¿Huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja són els lavabos olorant pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra és un plaer saludar el portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, Ignasi Fernández. Ignasi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Escolta'm, aquesta imatge que heu donat avui, amb aquesta vaga, que podem dir que és històrica, massiva i inèdita, ha de fer reaccionar al govern, no?
Bé, jo suposo que sí, confio que sí, però ho sabré la setmana que ve. Sí, sí, jo entenc que la imatge és molt més potent que les xifres que han anat donat ara de seguiment, però bueno, que actuï amb un pla de raonabilitat hauria de convocar-nos a reprendre les negociacions, sí.
En principi crec que seria dimarts, no?, aquesta reunió?
Nosaltres els hem convidat, emplaçat, a veure per dimarts al dematí a les 10, però m'ha arribat, no ho sé del cert, però que hi havia una reunió de govern, i per tant podria ser un altre dia, però vaja, tots tenim els mòbils, eh? Tenen els nostres mòbils, ens poden trucar i canviar el dia, i ells ja estan emplaçats, ara ja la pilota la tenen a la seva teulada.
La situació és d'injustícia pels docents i també pels alumnes, no?
Sí, aquí el que passa és que hi ha tot un seguit de malestar, bueno, de mesures que se demanen, i hi ha un malestar generalitzat, sí, pels professors en primera instància i de retruc també cap als alumnes, clar, perquè minva la qualitat educativa, per suposat. Sí, sí.
El govern de la Generalitat és irresponsable i està cometent una negligència no escoltant la veu d'un col·lectiu que clama seguir negociant i fer pactes a esquena de la classe treballadora?
Sí, jo tampoc no m'atreveixo a qualificar-ho, això que ho facin els teus electors, no? Però el que sí que és cert és que diria que la regla del més elemental sentit comú ja diu que tu no pots signar un acord amb el 20% de la representació social, vale? Per tant, deixant de banda el 80% del professorat, i després solemnitzar-ho i tindre-ho d'acord històric, acord de país. Clar, això és un... No sé, considerem que no té gaire raó, no té gaire justificació, no?
Quan escoltem a la consellera d'Economia, Alicia Romero, en una entrevista que avui ha fet a TV3, i li pregunten que si el govern ha de tornar a seure amb els docents, ella diu que ho farà, però que diu que els recursos són els que són. Amb això està dient alguna cosa, no?
Sí, bueno, potser és un principi de començament de treure la puteta, com es diu vulgarment, no? Per deixar la porta oberta per iniciar o reprendre la negociació. Sí, que els recursos són limitats, ja ho sabem, però en altres ocasions s'han fet suplements de crèdits. Hi ha manera de solucionar-ho fora dels pressupostos. Sí, vull pensar que sí, que vull ser optimista i pensar que vam a aquesta línia. Avui, si em permets, ens hem reunit amb els grups parlamentaris i tots han dit que instaran el govern, doncs, a que vingui amb aquesta negociació, no?, a reprendre-la. Per tant, apunta, o pot ser que sí, que ens truquin a la setmana que ve. Sí.
Recordem les demandes dels docents, sisplau, Ignasi, per la gent que ens estigui escoltant i hagi vist aquesta manifestació i no sàpiga ben bé què és el que demaneu, perquè a banda de calés esteu demanant també lluitar pels vostres drets, no?, com a professors.
Sí, diríem que ja, això és una plataforma unitària, vale? Tenim unes mesures totalment consensuades, que és la millora retributiva, això és evident, la baixada de ràtios, disminució de burocràcia, sí, i modificació del currículum. I nosaltres, com a col·lectiu, clar, nosaltres som un sindicat només de professors de secundària. Per tant, estrictament des d'aquesta òptica, diguem, nosaltres demanem la convocatòria de l'accés a càtedres, que era una cosa que ens havien promès i ens l'han tret de la negociació, i que reconeguin d'una vegada el deute històric que tenen amb els estadis docents. Això com a col·lectiu de secundària. I les altres ja te les he esmentat, quines són, no?, les reclamacions.
Uh-huh. La vostra intenció és lluitar més o anar a una altra vaga indefinida?
Bé, no n'hem parlat. L'únic que està clar és que si no hi ha una trucada la setmana que ve, sí, anirem de vacances tots, però ja amb la idea de que hi haurà una mobilització després de vacances, clarament. Quina forma? Doncs encara no hem estudiat. Ho hem d'estudiar primer en el si del nostre sindicat, l'organització, i després a nivell dels altres sindicats, no? Amb intersindical. Però el que sí que és unànim i està clar és que hi haurà més mobilitzacions.
Ignasi, quan deia a l'inici que dieu que aquesta vaga és històrica, massiva, inèdita, per una altra banda, aquell que compta les persones qui són, jo no sé el comptador si el tenen espatllat o no, perquè la imatge ja es veu. En canvi, les dades de la Guàrdia Urbana no diuen això.
Bueno, és que jo crec molt en allò que una imatge val més que mil paraules. Aleshores, nosaltres tenim fotografies de tot el passeig Sant Joan, que molt més enllà d'on arribava la vista, més enllà de l'Arc de Triomf, continuava baixant gent des de la plaça Tetuán. Aleshores, jo em remeto amb això. No vull posar dades, jo tampoc tinc el comptador, però ja és típic que la Guàrdia Urbana o les forces de seguretat posin com a mínim a la meitat el que és la realitat. També ho ha estat fent el govern, totes aquestes setmanes, amb dades de seguiment de la vaga, enganyat i les ha falsejat claríssimament. I així estem. Sí, sí.
Ara mateix estàs en un autocar, un dels 50 autocars que han vingut a manifestar-se a Barcelona, no? Estàs de tornada.
Correcte. De tot Catalunya hem organitzat autobusos, autocars, i ara jo estic tornant cap a l'Alt Camp, i, bueno, doncs tot l'autobús ple, i també hi ha hagut gent que s'ha desplaçat amb ser de Reus i tal, de Tarragona, que han vingut amb cotxes, amb el tren, cadascú, doncs, com ha pogut, no? I per no dir tota l'àrea metropolitana i Barcelona.
Quin és el pàlpit? Què es parla a l'autobús? Satisfets, almenys, per aquesta jornada històrica?
Sí, la gent està amb energia, surt aquí amb una visió optimista de l'èxit, també el dia acompanyat, també s'ha de dir, aquest sol, i pues, bueno, que hi ha un ambient, no vull dir festiu, però d'optimisme, no?, de que estem en la bona direcció, i sobretot hi ha unanimitat en què s'ha de continuar lluitant i que estem maltractats, cadascú amb les seves diferències, depèn del tipus de col·lectiu. Hi ha primària, secundària, infantil, bueno, FP, cadascú té la seva cosa, no?
Clar, no hem d'oblidar, Ignasi, que us esteu mobilitzant pel futur d'aquest país, no?
Sí, perquè, clar, els nostres escolars i alumnes són la gent que ens operarà el dia de demà, que faran els ponts, els arquitectes, els metges, etc., els treballadors, i, clar, han de rebre una educació de qualitat. Si els docents estan mal pagats i els professionals la gent especialista, ara m'ha ve per dir un cas, els professors de matemàtiques doncs han d'anar a l'empresa privada perquè els hi paguen poc i al damunt no poden ensenyar qualitat a la classe, doncs, evidentment això redunda, el maltractament al col·lectiu docent redunda amb la qualitat de l'educació que li transmetem a les futures generacions.
Òbviament. Doncs, restem a l'espera, no?, que aviam si dimarts hi ha aquesta reunió definitiva i traiem aigua neta.
Molt bé, doncs sí, aquí estarem.
T'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres, el portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, l'Ignasi Fernández, que ja va de tornada després d'aquest dia històric i amb una afluència inèdita i massiva de gent que diu que n'hi ha prou, que les coses s'han d'arreglar sí o sí. Ignasi, gràcies, sort.
A vosaltres, adeu, adeu, adeu.
7 de la tarda, 15 minuts, l'Interna Cope Catalunya i Andorra, i òbviament estarem molt pendents de tot el que passi amb aquesta reunió, tant de bo hi hagi aquest proper dimarts, i si no qualsevol altre dia de la setmana, però perquè la cosa s'arregli. També llancem des d'aquí una enorme abraça del col·lectiu de metges que també surten al carrer, que es manifesten perquè estan farts de fer tantes hores, de la poca remuneració, lluny llarg d'etcètera, de coses que n'hem parlat també en aquest programa. Parlant de metges, d'aquí un moment us parlarem del que estan fent a l'Hospital de la Vall d'Hebron, perquè han posat en marxa des de fa 2 anys un dispositiu pioner en tot Espanya, que és un equip altament especialitzat, disponible els 365 dies de l'any per operar lesions medulars en menys de 24 hores. Ara t'ho explico. Acompañada, com no, del meu company, el Ricard Álvarez.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
La rapidesa pot marcar la diferència entre recuperar mobilitat o perdre-la per sempre. En el cas de les lesions medulars, cada hora compta. De fet, els especialistes ho resumeixen amb una expressió molt gràfica. El temps és mèdula. El sistema sanitari no sempre podia garantir aquesta rapidesa, sobretot els caps de setmana o festius, quan es concentren molts accidents de trànsit i a més greus. Això ha començat a canviar. L'Hospital Vall d'Hebron va posar en marxa fa 2 anys un dispositiu pioner a tot Espanya, que és un equip altament especialitzat, disponible els 365 dies de l'any per operar lesions medulars en menys de 24 hores. I els resultats ja es noten. En només 2 anys han aconseguit intervenir molt més ràpid, reduint el temps d'espera i també els dies d'ingrés hospitalari en pacients que sovint arriben després d'accidents a trànsit, pràctica esportiva o caigudes, especialment en persones grans. Avui posarem cara i veu a aquesta realitat. Parlarem amb una doctora de la unitat que ens explicarà per què aquesta rapidesa és clau i també amb un pacient que ha viscut en primera persona com un accident pot canviar-te la vida en qüestió de segons. I com comença després un camí completament nou ens explica tot el Ricard Álvarez. Bona tarda.
A l'Hospital Vall d'Hebron tenen clar que quan la columna pateix un dany sever, el rellotge és l'enemic número 1. Per això, des de fa 2 anys, han trencat les barreres del calendari amb un equip d'excel·lència que no entén de festius ni de caps de setmana. La doctora Lluïsa Montesinos, cap de la unitat de lesionats medulars del centre, explica que aquest dispositiu 24/7 permet una resposta immediata que marca el futur del pacient.
Comencem a organitzar aquesta cirurgia tots els dies de l'any. I això què ens comporta? Doncs ens comporta seguir les guies de màxima excel·lència d'aquesta atenció en els pacients amb lesió medular aguda traumàtica. I per què? Doncs perquè ens dona en un futur que aquestes persones aconseguiran la màxima funcionalitat segons cada lesió que tinguen.
I és que la clau de l'èxit no és només l'habilitat del cirurgià, sinó la celeritat a l'hora d'alliberar la pressió sobre el teixit nerviós. En una patologia on cada minut que passa pot suposar la pèrdua definitiva d'una funció vital, l'estratègia mèdica a la Vall d'Hebron se centra en una actuació de xoc que combina la tecnologia de quiròfan amb la intervenció anatòmica d'urgència.
El que aporta la cirurgia és que des del primer moment podem descomprimir anatòmicament i fixar aquesta fractura. I així intentem baixar aquesta inflamació que s'està consolidant durant les primeres 72 hores de la lesió. I això el que comporta és que podem actuar el que es pot, perquè no es poden fer grans coses actualment, però això sí que ho podem fer.
Una aposta pionera que demostra que en la medicina d'avantguarda l'organització logística és tan vital com el propi bisturí. Aquesta urgència de la qual parlàvem té noms i cognoms, com els de la Mercè. Ella és una de les pacients que ha passat per aquest dispositiu de la Vall d'Hebron i que avui ha explicat la seva experiència al programa Migdia de COPE Catalunya i Andorra. La seva vida va fer un gir radical a la muntanya, en una canal gelada on un segon de mala sort la va deixar sense sensibilitat a les cames, activant una maquinària de rescat i quiròfan que no van perdre ni un instant.
Van contactar amb la meva filla, que va anar a l'hospital ràpidament perquè sabia actuar ràpid. Em van operar i vaig estar 3 dies a la UCI. D'aquí vaig passar a la unitat de crítics,
sí,
on vaig estar un dia. I de crítics vaig passar a l'habitació. Amb una atenció que va ser... fantàstica.
La Mercè és l'exemple viu que l'operació és només el tret de sortida d'una carrera de fons. Malgrat tenir una lesió cervical que l'obliga a conviure amb la cadira de rodes, la rapidesa en la intervenció i una rehabilitació que va començar només 5 dies després de l'accident li han permès recuperar el control del seu tronc i, sobretot, mantenir intacte l'esperit esportista.
Aconseguiràs fer passos endavant i que no et faci por... sortir al carrer i parlar amb la gent i tornar a la teva vida. Que, mira, les cames no et funcionen, però et funcionen els braços. Llavors pots moure't, i seguir el teu dia a dia. Mm-hmm. És més complicat perquè et trobes molts obstacles.
Perquè, com bé diu la Mercè, després d'haver tornat fins i tot a esquiar de manera adaptada, en el camí de la recuperació medular, el que és difícil mai ha de significar impossible.
Doncs ja ho sabeu, enhorabona a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Gràcies al company Ricard Álvarez. 7:22, l'interna COPE Catalunya i Andorra. No sé si us ha passat algun cop que teniu un cotxe i teniu una plaça de pàrquing, o bé no teniu plaça de pàrquing, però perquè algun pàrquing, no sé, de la teva ciutat. En aquest cas, per exemple, on estem ara, que és Barcelona. Us ha passat algun cop que és tan petita la plaça de pàrquing que no hi cap al vostre cotxe? Sí, no? Doncs que sapigueu que les mides mínimes per complir amb la normativa es van establir l'any 1978 i part dels garatges... Gran part dels garatges avui en dia les mantenen. Però què passa? Que els cotxes s'han anat fent grans. Sí, sí, els cotxes creixen. I si no, escolta el que ens diu el Joan Blancafort, que és el secretari del Gremi del Motor.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución la de Ocasión Plus.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatch, televisores...
O un frigorífico, la lavadora, el horno...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
A ningú no se li escapa que la tendència de les mides dels vehicles han canviat. Els turismes són cada vegada més grossos i pesats. És el que es coneix com autoobesitat o obesitat vehicular. De fet, segons els càlculs dels experts, els turismes creixen a raó d'un centímetre cada dos anys. Però, en canvi, en general, les places d'estacionament dels pàrquings no han augmentat mides i són les mateixes de fa 40 anys, i això, òbviament, pot generar problemes de mobilitat i accessibilitat. En parlem de tot plegat amb el secretari del Gremi del Motor, que és el senyor Joan Blancafort. Senyor Blancafort, bona tarda.
Bona tarda.
És així, no? Van creixent els vehicles, però les places de pàrquing sembla que van amb bastant retard, eh? 40 anys amb les mateixes mides de pàrquing.
Ai, les mides, les mesures de pàrquing són les que són. Molts edificis de la ciutat de Barcelona, però com molts drets de Catalunya, doncs, en fi, tenen a l'espai que tenen perquè ja estan fetes. De fet, amb les noves normatives de construcció això es va solucionant. Però el que es refereix al que està passant amb els vehicles, doncs ens trobem bàsicament que tres qüestions diferenciades. Una seria que hi ha una preferència per part del consumidor per els tot-terrenys, diguem, i per el que són els crossovers. Per un segon costat estaria una tendència de mercat, també. Això és així. I després també per exigències tècniques, eh? I si em permet, profunditzaria una miqueta més sobre cada una d'aquestes qüestions.
I tant.
I li indicaria que els consumidors, doncs, ara actualment prioritzen aquests cotxes que són SUVs, crossovers, perquè s'adapta millor a les seves necessitats, eh? Certament és així. Jo potser destacaria també en aquest sentit de que hi ha hagut un canvi de tendència també en els fabricants i que eliminen models més petits, i només ens tenim que fixar en els canvis que hi ha hagut en els vehicles d'algunes marques o models coneguts com són el Mini o el R5, models que són molt coneguts i que tenim a la nostra memòria, que han anat creixent amb el pas del temps, no? També és cert que hi ha una sensació de seguretat per part del conductor, que amb aquests cotxes més grans doncs, també són més polivalents. Vull dir que hi ha diversos motius pels quals hi ha un canvi en la demanda. I després sí que m'agradaria fer referència que les normatives de seguretat, les exigències tècniques que deia, cada vegada són més exigents. Els vehicles doncs, tenen zones de formació més grans, el tema incorpora més airbags, les estructures bueno, el que he dit de deformació doncs, també impacten, i això tot fa que tinguin més pes i més dimensió, val? Però hem de fer també una referència a que les normatives tant d'emissions com tot el tema de els vehicles van avançant cap al vehicle autònom, doncs van incorporant una sèrie de sensors i de sistemes que fan que els cotxes cada vegada es facin més grans.
És a dir, cotxes amb més valor afegit i complexos.
Clar, clar, els vehicles actuals pues, inclús són cada vegada més complexes i també pues, amb menys emissions.
Quan... Digui'm.
Sí, no, certament és així. En el mercat ens trobem de que els vehicles que s'estan fabricant corregeixen les emissions i actualment ja hi ha molts models que, com els elèctrics, que les emissions locals pues, són zero, no? I després també, quant a mesures de seguretat, la veritat és que hi ha hagut un canvi substancial i, clar, cada vegada que s'avança, que hi ha diversos nivells d'automatització, doncs cada vegada que donem un saltet, canviem de nivell, hi ha més sensors i això fa que, doncs, que els vehicles hagin de ser més grans perquè han de caure en aquest espai.
Sempre s'ha parlat, Joan, de que cotxe més gran, cotxe que gasta més benzina, o no sé si també n'hi ha d'elèctrics, imagino, no?
Esclar, també és cert que aquests vehicles més grans et permeten incorporar els motors híbrids. Hi ha molts híbrids que tenen doble motorització. Precisament és aquest un dels motius que també, el que deia, de que els vehicles doncs, necessiten espai per al tema de les motoritzacions, que cada vegada doncs, ocupen també més espai, no? Les bateries elèctriques també em refereixo, eh? Això seria un dels motius, sí.
Ara m'ha vingut al cap, no sé on va ser, si al nord, si me'n recordo això, no sé si Astúria, Santander, que van fer unes vies de tren més, més petites de lo que cabia el tren, no? En aquest cas, quan comprem un cotxe, ja ha passat a molta gent que es compra un cotxe i després se n'adona que no li cap a la plaça de pàrquing, no? D'aquí venia jo amb el tema de que hauríem d'anar una mica del braç, no? Si sabem que cada cop els cotxes són més grans, més grossos per seguretat, canvi d'hàbits, tecnologia, etc. Això també hauria d'anar del bracet amb el tema dels pàrquings, perquè no pot mesurar, hi ha vegades que no pots ni sortir del cotxe quan aparques a un pàrquing.
Està clar que la compra del cotxe és una, ha de ser una decisió raonada, raonada per, precisament pel motiu que estem exposant, no? Que està més relacionat amb si el vehicle que t'adquireixes pues, tindrà espai suficient en la plaça de pàrquing. Però bueno, també hi ha moltes raons de quan compres un vehicle. Has de saber que aquests vehicles són evolucionats, que incorporen també nous elements de seguretat i d'autonomia. Tots aquests elements també requereixen una formació. Els vehicles actualment són complexos i alguns, fins i tot, s'entreguen els vehicles per part dels concessionaris perquè el provis una miqueta i després hi ha una segona fase de venda en la que s'informa l'usuari de les prestacions que incorpora aquell vehicle. Mm. Per tant, amb el que em refereixo, la compra ha de ser raonada, per quan s'adquireix un vehicle.
Vull preguntar-li, com a secretari del gremi del motor, estem en bones xifres, estem al primer trimestre de l'any, com està anant la cosa?
Ens agradaria que anés una miqueta millor en el sentit de que tinguem la possibilitat ara de que el pla d'ajudes que hi ha, sobretot centrat en els vehicles electrificats, estigués en funcionament, i perquè actualment els beneficiaris certament podran demanar aquesta ajuda, però també ha de ser en el moment en què s'adquireix el vehicle també s'hauria de poder tramitar la sol·licitud d'ajut. I en aquests moments això no és possible. Hi ha un decalatge de temps i això hem de resoldre-ho. Això seria un punt que ens ajudaria a que el mercat continués amb més dinamisme.
En aquest cas també hauríem d'anar de bracet, no? Les ajudes, i que fossin més ràpides i més automàtiques en el moment que volguessis el cotxe, tenir-ho.
Exactament.
Doncs avui li agraeixo molt, secretari del Gremi del Motor, Joan Blancafort, que hagi estat amb nosaltres, i saber, doncs, això que estem veient pels carrers, no? Que cada cop els turismes són cada vegada més grossos, més pesats, però, òbviament, amb això comporta, com diu vostè, cotxes amb més valor afegit i més complexos, i tot sigui per la seguretat. Moltes gràcies, Joan.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Bueno, quant de temps fa que no aneu al dentista? Sí, sí, que no us feu revisions. S'ha d'anar menys un cop a l'any. No heu d'esperar que la boca comenci a fer mal i no anar-hi per por, etc. I ho dic això perquè avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Bucal i aquí, en aquest programa, en parlem.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu, Manolo. ¡Hola, hola!
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos con guía acompañante por Uzbekistán, Albania, Italia. Consulta condiciones. Reserva con Canac y Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Es el Día Mundial de la Salud Bucal, la importancia de concienciar globalmente sobre la higiene bucodental y promover también la prevención de enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. Hoy vamos a hablar con la doctora Elena Figuero, que forma parte del patronato de SEPA y también es profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora Figuero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ciertamente no nos paramos a pensar la cantidad de enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo relacionados con la salud bucodental, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Las dos grandes enfermedades podríamos decir que son, por un lado, la caries, que afecta a los dientes, pero por otro lado, las enfermedades periodontales, que son las que afectan a las encías. Es decir, no solo las encías, a los tejidos que rodean las encías. Y ese es un poco, además, nuestro campo de actuación, tanto en SEPA, en la Sociedad Española de Periodoncia, como mi campo de actuación y de trabajo en la facultad.
¿Por qué nos cuidamos tan poco la salud bucal? ¿Es una cuestión de economía, de desconocimiento, de a mí esto me da igual, sin un diente puedo estar perfectamente bien? ¿A qué puede ser debido?
Sin duda a economía, ¿no? Porque siempre es más barato prevenir que curar. Pero sin duda yo creo que es algo más bien relacionado con el desconocimiento. Es tan frecuente que a una persona le sangre las encías que lo tenemos normalizado. Aproximadamente un 60-70% de los pacientes tienen gingivitis, enfermedades de las encías solamente, en los cuales tienen sangrado. Y pensamos que, como es tan frecuente, es algo normal. Si a uno le sangra un ojo, uno va rápidamente al médico, pero si a uno le sangran las encías, no va a buscar solución para ello. Entonces, creo que hemos normalizado algo que es una patología y que, por tanto, tenemos que buscar tratamiento para ella, porque el problema es que las enfermedades periodontales no solamente suponen no tienen solamente consecuencias a nivel local, es decir, si no las tratamos, se pueden llegar a perder los dientes, es que también tienen consecuencias a nivel sistémico. La periodontitis está relacionada con hasta 57 enfermedades sistémicas. Por tanto, sin duda creo que es desconocimiento. Si todo esto se supiera, todo el mundo querría tener una boca sana.
Hay muchas personas, doctora, que dicen, no, es que a mí el dentista me da miedo. Yo creo que tiene que dar de todo menos miedo, ¿no? Porque hoy en día es que apenas se nota, ¿no? Es más posiblemente la sensación previa de, ay, me van a hacer daño, que realmente después lo que te ocurra, ¿no?
Efectivamente, a día de hoy todas las técnicas, todos los avances que tenemos están encaminados a que haya un sufrimiento mínimo, diría nulo, por parte del paciente. Y además es que si uno acude al dentista cuando realmente lo que quiere es hacerse una revisión y realmente no ha llegado a desarrollar la patología, todavía va a ser más sencillo, la cita va a ser más corta y vamos a tener menos problemas. Por lo tanto, vuelvo a incidir en la importancia de prevenir, de ir antes de llegar a sentir ese dolor, esa molestia o ese sangrado de las encías. Si lo tenemos, por supuesto que hay que ir. Pero yo animo a todos los que nos están escuchando si hace mucho que no van a un profesional de la salud, a que les vea, que se acerquen y que realmente valore si tiene algún problema o si su boca está perfectamente sana, que es lo que me encantaría.
Doctora, ¿hay algo de genético en la dentadura de una persona? Lo digo porque cuando en una familia hay alguien que tiene la boca no demasiado bien y tiene muchos problemas, siempre hay alguien de la familia que lo tiene. ¿Hay una parte genética o esto es un mito?
Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en las enfermedades de las encías, en las enfermedades periodontales. Entonces, son enfermedades complejas en las cuales es necesario que existan bacterias para que aparezcan. Es decir, si el paciente tiene una boca perfectamente limpia, no aparecerían las enfermedades. Pero no son solamente las bacterias, sino que una vez que las bacterias están presentes, es necesario que nuestra respuesta inmune frente a esas bacterias sea la correspondiente. De tal manera que ahí es donde entra en juego la genética, la susceptibilidad frente a la enfermedad. Es decir, hay pacientes cuya respuesta inmune es más exagerada frente a esas bacterias y tienen más propensión o más facilidad para desarrollar estas enfermedades. Pero no es solo genética. Lo que pasa es que la genética cursa un papel importante. Y luego, además, destacaría otra cosa, que es que en estas enfermedades juega un papel relevante los hábitos de higiene oral. Y muchas veces en una misma familia, imaginemos los dos miembros de la pareja no comparten genética, pero tienen los mismos hábitos. Y eso también determina una cuestión importante porque va a determinar pues esa cantidad de bacterias que se estén acumulando en torno a nuestras encías depositadas en los dientes.
Cuando hablamos, por ejemplo, de mal aliento, también estamos hablando de algo bucal, ¿no? O a veces de estómago también.
Bueno, realmente la halitosis, que es este mal aliento que percibe el paciente y que es real, que es medible por determinadas técnicas, en un 90-95% de los casos está causado por un problema intraoral. Solamente un 5-10% de los casos están provocados por problemas del estómago, aunque es la creencia común pensar que son los problemas del estómago la causa fundamental, pero no es así. La principal causa de problemas de halitosis son precisamente las patologías periodontales, las enfermedades que afectan a las encías, porque justo las bacterias que se relacionan con estas enfermedades, que las causan, producen unos compuestos que se llaman, bueno, compuestos volátiles sulfurados, porque tienen azufre, y ese sulfuro, ese azufre, es el responsable de ese mal aliento característico en la halitosis. Por tanto, si queremos tratar esa halitosis, por supuesto, tenemos que empezar cuidándonos las encías.
Si ahora mismo hiciéramos, un experimento y pusiéramos a 10 personas lavándose los dientes, posiblemente 8 de cada 10 lo haríamos mal, ¿no?
Bueno, nos falta aquí un poquito, volvemos al desconocimiento, nos falta un poquito de formación en higiene oral y para eso estamos hoy en el Día Mundial de la Salud Oral intentando concienciar sobre ello. Y la clave es que hay que efectivamente cepillarse dos veces al día con una pasta de dientes fluorada y hay que utilizar además dispositivos de higiene interdental, porque si no, no es suficiente. ¿Qué ocurre? Pues que damos por hecho que todo el mundo sabe tener una correcta higiene oral y no es así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues que nos enseñen, ir a los profesionales de la salud, no solamente al dentista, al higienista, al equipo que trabaja en la clínica dental, para realmente que nos den una buena formación en higiene mecánica. Y luego además habrá algún porcentaje pequeño de los pacientes que con esta higiene mecánica a lo mejor no es suficiente y necesitan acompañarlo de algún otro coadyuvante que llamamos, de algún agente químico, antisépticos en formato pastas de dientes específicas, en formato colutorios, enjuagues bucales, para realmente conseguir realmente esa higiene oral que sea compatible con la salud oral.
Yo esto del palillo, que sigo viéndolo de vez en cuando, cada vez menos, porque ¿sabe qué pasa? Que en los bares ya no hay palillos sueltos, ya ponen los vasitos, pero esa imagen del palillo es un poco tierra tratada.
Es un poco dolorosa. De hecho, es que los palillos dentales, los palillos no dentales, sino los palillos de toda la vida, sí, tan típicos además en la imagen en España, pueden causar problemas porque se pueden quedar impactados en la encía y provocar un pequeño flemón, un pequeño absceso. Por tanto, esa no es una técnica adecuada de higiene oral. Cuando queremos limpiar entre diente y diente, tenemos que utilizar dispositivos adecuados, dispositivos estandarizados para que realmente no nos generen un daño, que es lo último que queremos. Claro. Queremos siempre tener un beneficio, no un perjuicio.
Y además, y cuando vas a la farmacia ves un montón, unas estanterías llenas de todo tipo de hilo dental, que sí, los ganchitos estos, que sí tal, o sea que no nos podemos quejar.
No, efectivamente. Lo único que tenemos que individualizar, y muchas veces el paciente se ve perdido porque, como bien dice, pues hay una gran cantidad de dispositivos y no tenemos que utilizar todos a la vez en la boca. Tenemos que utilizar siempre siempre un cepillo de dientes, insisto, con pasta florada y algún dispositivo para la higiene. ¿Cuál es el mejor? Pues es que para eso sí que necesitamos visitar a un profesional de la salud bucodental, porque en función del tamaño del espacio que haya entre diente y diente, tenemos que utilizar, por ejemplo, ejemplo, una seda dental si el tamaño es muy pequeñito, o podemos utilizar un cepillo interdental si el espacio es más grande. Claro. Entonces, para no perdernos, para ir a seguro y para no hacer daño, lo mejor es que alguien nos explique exactamente lo que necesitamos en nuestra boca en concreto.
Antes de terminar, quiero preguntarle, doctora, sobre el tema de, se hizo viral hace poco tiempo el hecho de ponerse pues una especie de líquidos en los dientes para blanquearlos, que se te ponía la boca toda negra, todo esto a través de online. Luego la gente también, para tener la sonrisa perfecta, se compraba pues esa especie de, bueno, de una carilla como de plástico completa. Todo esto, peligro, ¿eh?
Esto es un gran peligro, porque todo esto, no hay un profesional que está supervisando todos esos tratamientos. Entonces volvemos a lo mismo. Si para la higiene oral básica es necesario que alguien nos individualice los tratamientos, para un tratamiento que debe ser aplicado por un profesional, todavía peor, porque al no haber supervisión de ese tratamiento, realmente las consecuencias negativas que pueden tener en nuestra boca son impresionantes. En el caso de los líquidos o las aplicaciones para el blanqueamiento sin supervisar, pueden provocar unos desgastes que luego al paciente le genera realmente una sensibilidad y un dolor importante. Y en el caso de los alineadores para colocar los dientes cuando no están supervisados, igualmente mover dientes sin una supervisión puede hacer que lleguemos incluso a perder ese diente. Por tanto, desde luego, un llamamiento al cuidado y a realmente realizarse tratamientos siempre supervisados y dirigidos por un profesional de la salud bucodental.
Está claro que la prevención es lo más importante. Yo, en cuanto noto algo, nada, por mínimo que sea, voy directamente al dentista, porque digo, si esto se puede evitar haciendo X rápido, más vale antes que puedas perder la pieza. Hay gente que deja perder la pieza por miedo, por economía, por muchas cosas que hemos hablado, pero lo que está claro es que la prevención es lo más importante. Doctora Elena Figuero, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por sus consejos.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo, gracias. Bueno, ara us estic veient, que esteu pensant, ostres, jo faig bé això de rentar-me les dents, trenco l'otori després, que ho faig bé malament. Bueno, que està clar que estem parlant de malalties, com bé deia la doctora, hi han moltíssimes malalties associades al tema de la higiene, a la mala higiene bucodental, i que hi ha moltes malalties que afecten a milions de persones arreu del món. Bueno, doncs d'aquí a un moment, a les 7 de la tarda, 46 minuts, a la linterna de Cope Catalunya i Andorra, doncs parlarem, ens tornarem a fer ressò del tema de la vaga que hi ha hagut avui a la ciutat de Barcelona amb professors d'arreu de Catalunya i també amb metges, perquè, òbviament, estan farts i demanen, doncs, el que creuen que és just, treballar amb més recursos per poder donar un millor servei al ciutadà. Demanen, doncs, òbviament calés, perquè pensen que no se'ls hi paga prou, i és cert. I parlen de moltes coses que d'aquí un moment ens recordarà la companya Yolanda Bernal. I també parlarem d'esports, i ho farem amb el company Juan Arias, que ens donarà l'última hora i ens explicarà, imagino, què és el que ens espera de cara al cap de setmana. Així que no marxeu gaire lluny, que tot això t'ho expliquem d'aquí a res.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico. De mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bé.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Enseguida analizamos las claves de las elecciones en Castilla y León, qué panorama dejan de cara a los pactos en esa comunidad y en las otras dos, donde ha habido elecciones hace poco, en Extremadura y en Aragón, que continúan bloqueadas. Y también hay que analizar qué lectura nacional se puede hacer de estos comicios.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
A la tarda, 50 minuts, Linterna COPE Catalunya i Andorra. I com us estem explicant i com segurament heu comprovat, si us heu mogut avui per Barcelona, metges i professors han sortit al carrer en una nova jornada de vaga per reclamar el mateix. Millors condicions laborals, treballar amb més recursos per poder donar un millor servei al ciutadà a les consultes mèdiques o a les escoles. Docents i metges parlen de jornada històrica. 35.000 persones al carrer, segons la Guàrdia Urbana, i més de 100.000 segons els sindicats. Les samarretes grogues i les bates blanques han col·lapsat avui al centre de la ciutat comtal. Dos col·lectius d'en vaga, mestres i metges, que s'han unit per fer sentir la seva veu i per denunciar que la situació ha arribat al límit. Iolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, i en el cas dels professors, recordem que les protestes van començar dilluns, han estat mobilitzacions arreu del territori i avui la convocatòria era unitària a Barcelona. Què demanen? Doncs renegociar l'acord que va tancar Educació amb Comissions Obreres i UGT, que consideren que és insuficient per donar resposta a les reivindicacions del col·lectiu. Millores salarials, baixar ràtios i més recursos per a l'escola inclusiva. Demanen una reunió amb el govern el proper dimarts i hem escoltat fa una estona aquí a la Linterna a l'Ignasi Fernández, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, que considera que la fotografia d'avui als carrers de Barcelona doncs hauria de fer reaccionar el govern. És veritat que hi ha una realitat i és que no hi ha pressupostos, això vol dir recursos limitats, però diu l'Ignasi Fernández que al final doncs és una qüestió de voluntat.
Sí, que els recursos són limitats, ja ho sabem, però en altres ocasions s'han fet suplements de crèdits. Hi ha manera de solucionar-ho fora dels pressupostos. Sí, vull pensar que sí, que vull ser optimista i pensar que vam a aquesta línia. Avui, si em permets, ens hem reunit amb alguns parlamentaris i tots han dit que instaran el govern doncs, a que vingui amb aquesta negociació, no?, a reprendre-la.
Doncs els professors que esperen una trucada en les pròximes hores per poder-se reunir la setmana que ve amb el govern i si no és possible reprendre aquestes negociacions, avisen que a la tornada de Setmana Santa hi haurà més mobilitzacions.
L'únic que està clar és que si no hi ha una trucada la setmana que ve, sí, anirem de vacances tots, però ja amb la idea de que hi haurà una mobilització després de vacances, clarament. Quina forma? Doncs encara no hem estudiat. Ho hem d'estudiar primer en el si del nostre sindicat, l'organització, i després a nivell dels altres sindicats, no? Amb intersindical. Però el que sí que és unànim i està clar és que hi haurà més mobilitzacions.
Més enllà de si sona o no aquest telèfon, el col·lectiu de professors té clar que les manifestacions d'aquesta setmana van més enllà d'una qüestió econòmica o de plantilles. És una reivindicació, diuen, en clau de futur per poder donar el millor servei a les aules.
Els nostres escolars i alumnes són la gent que ens operarà el dia de demà, que faran els nostres ponts, els arquitectes, els metges, etc., els treballadors, i clar, han de rebre una educació de qualitat. Si els docents estan mal pagats i els professionals, la gent especialista, ara m'ha ve per dir un cas, els professors de matemàtiques doncs han d'anar a l'empresa privada perquè els hi paguen poc i al damunt no poden ensenyar qualitat a la classe, doncs, evidentment això redunda, el maltractament al col·lectiu docent redunda amb la qualitat de l'educació.
L'Ignasi Fernández és un dels professors que ha vingut fins a Barcelona en els 50 autocars aproximadament que s'han habilitat des de diferents punts de Catalunya. En el seu cas està tornant cap a l'Alt Camp, però hi ha autocars tornant ara mateix a moltes ciutats catalanes.
Vaga de professors i vaga també de metges. Els dos col·lectius han coincidit davant del Parlament, on després s'han reunit amb els grups parlamentaris. Els professionals sanitaris reclamen mesures estructurals per acabar amb la sobrecàrrega laboral i es queixen de que el Departament de Salut els continua ignorant.
Els carrers s'han omplert de metges i infermeres amb les seves bates blanques, el seu uniforme de feina, i han tornat a denunciar que se senten maltractats per l'administració, que acumulen un desgast físic i mental que els està passant factura a la seva vida familiar i social. La Laura és metgessa i diu que si això s'aguanta és per la bona voluntat dels professionals.
Perquè els metges treballem en unes condicions que no són adequades ni per nosaltres ni pels pacients. Fem guàrdies de 24 hores, la majoria de cops no podem descansar ni una estoneta, no podem tocar el llit, i això afecta a com treballem nosaltres. Volem treballar bé per oferir una bona sanitat i per oferir una qualitat a la gent que s'ho mereix.
I la Batlem és metgessa geriàtrica i ha posat el focus en un altre problema. Amb les condicions en les que estan treballant, doncs cada vegada hi ha menys joves que es volen dedicar al sector de la sanitat.
Com que ens dediquem més a atendre els pacients que a protestar, doncs hem arribat fins aquí on hem arribat i ja hi ha un punt que ja es veu que la gent ja no vol fer de metge en aquestes condicions. Això és un problema greu per la societat en general i s'hi ha de fer front. Llavors, fins ara les institucions han anat passant, el sistema sanitari s'ha aguantat per la bona voluntat i l'esforç dels que estem treballant aquí, i això ja arriba a un punt que ja no dona per més.
En aquesta manifestació, en aquesta protesta dels metges, també hi havia pacients que reconeixen que no és bo per ningú que a les consultes o als hospitals hi hagi professionals treballant les 24 hores.
Doncs estarem pendents de tot plegat. Gràcies, Holanda. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I arriba el moment dels esports amb el company Juan Arias. Què tal, Juan, com estàs?
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Comencem parlant de la selecció espanyola. Què ha passat?
Doncs que el seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, ha donat la llista de convocats per amistosos davant Sèrbia 27 de març a Villarreal i Egipte 31 de març a Cornellà Prat. La novetat és la presència del porter del Barça, Joan García, que ha estat convocat per primer cop, tot i que a la llista hi han 4 porters. De la Fuente ha explicat el perquè de la convocatòria del porter blaugrana.
John García es un grandísimo portero, pero que no lo hemos descubierto ahora, que lo conocemos de hace mucho tiempo. Que vuelvo a decir otra vez que ha sido internacional sub-21 conmigo hace 5 años, creo recordar. Es un grandísimo portero, de los mejores porteros que hay en el mundo, con la relación que siempre comento, que hay 5 o 6 porteros en España dentro de esos top 10 mundiales. ¿Qué puede aportar? Pues primero convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad, calidad. Va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos, competencia, en fin, mucho. Hemos entendido que era el momento para que estuviera con nosotros, conviviendo con el resto de sus compañeros, y estamos encantadísimos de que así sea. ¿Alguien puede creer que yo me pueda alegrar de que hay un jugador que se lesione? Porque me lo pone más fácil. Debate no hay ninguno. Debate tendréis vosotros o generáis ese debate. Nosotros, cero. Y presión, cero. Era el momento de tener a 4 porteros. ¿Por qué? Porque lo hemos creído oportuno, nada más.
La resta de jugadors blaugrana convocats són Cubarsí, Pedri, Fermín, Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. Per cert, que el Barça juga diumenge a les 2 al Camp Nou contra el Rayo. L'última hora la té Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Juan. Montse, avui entrenament de precaució. Després de que Joan García, per primera vegada a la seva carrera, estigui convocat amb la selecció, Hansi Flick avui amb els García, Amèric i Joan ha preferit que no fessin el tradicional partidet que fan d'entrenament, tot el que es fa en un dia després de tornar de dia de festa, i ha preferit que es quedin al gimnàs. Demà sí, s'exercitaran amb normalitat, estaran disponibles diumenge si vol Hansi Flick. De fet, s'espera Joan García de titular, veurem si Eric és titular o el dosifica i juga a la segona meitat. L'objectiu és clar, que tornin en bones condicions després de l'aturada, i per Joan García, evidentment, debutar amb la selecció en aquests dos amistosos contra Sèrbia i Egipte, Villarreal i Cornellà, respectivament. A més, espera després de l'aturada recuperar 3 jugadors importants, a Koundé, a Balde i a De Jong, els dos laterals, teòricament lateral dret titular i lateral esquerre titular, i a De Jong, que era titular al costat de Pedri, però amb la lesió ara ho és Marc Bernal.
Gràcies, Víctor. Parlem de l'Espanyol. Partit clau demà a 4:15 contra el Getafe amb la intenció de trencar una ratxa de 4 punts dels últims 33. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol es concentra d'aquí uns minuts a l'hotel habitual de cara a la preparació del partit transcendental de demà, un quart de 5 de la tarda, Cornellà contra el Getafe. 11 partits fa que l'Espanyol no guanya i no pot passar una setmana més abans de sumar els 40 punts. Timera ha entrat a la convocatòria, el central del B, en el lloc de Calero, que està lesionat. Roca també es baixa i també Piquel per sanció. Demà s'espera una gran entrada a un estadi que vol veure d'una vegada per totes la primera victòria del 2026.
I pel que fa al Girona, juga demà a 6:45 de la tarda al camp d'Osasuna. Parlem de bàsquet perquè el Joventut jugarà els quarts de final de la FIBA Champions contra l'AEK d'Atenes. És una eliminatòria al millor de 3 amb el factor pista pels grecs. En cas de classificació, la penya jugarà en les semifinals de la final a 4 contra el guanyador de l'Unicaja Alba Berlín. La final fort, la final a 4, jugarà a Badalona els dies 7 i 8 de maig. I parlem també d'hoquei patins perquè en joc la segona jornada de quarts de final de la Copa del Rei, que es juga a Sant Sadurní, l'Igualada al descans, guanya 2-1 al Voltrega, a les 21:30 Liceu Alcoi, demà semifinal Calafell-Barça, i en futbol sala s'està jugant en els quarts de finals de la Copa d'Espanya a Granada. De moment al descans, el partit s'ha acabat, Manzanares 2, Palma 5, a 10:15, Barça-Valdepeñas.
Gràcies, Juan, bon cap de setmana.
Que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la patata fresca pelada y cortada para los mejores cocineros.
I fins aquí ha arribat la linterna de Cope Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui t'ha acompanyat, la Montse Rodríguez, i ara et deixo amb la companyia d'Àngel Expósito i la linterna, que continua amb tota l'actualitat del dia. Que acabis de passar un bon vespre i, sobretot, precaució a les carreteres i, sobretot, al cap de setmana.